Ullell Figueredo, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, senyor expert. Expert en Pujol, perquè està citat al Parlament. Fa il·lusió, què?
Em fa molta il·lusió anar al Parlament. Sí, home, jo vaig fer molts anys crònica parlamentària per Televisió Espanyola i per la SER. Ara anar-hi com a compareixent, diguéssim, estic buscant un traje i una corbata per posar-me.
Ja te'l deixo jo.
Home, si vas com el que portes avui, avui vas elegant.
Veus? Moltes gràcies.
No vull dir que altres dies no hi vagis.
Ara estàs millor, per això. Quan us heu allotjat en un hotel, no us ho pregunten mai qui o què haurà passat abans per la vostra habitació? Si pensem en el cas de la jove francesa que va aparèixer morta en un hotel del centre de Barcelona dissabte passat, més val no fer-ho. Arran d'aquest cas, avui volem parlar d'alguns crims comesos en hotels que tenim ben a la vora. Enrique, aviam, primer, del cas de l'hotel Olivia, aquest del centre de Barcelona a la plaça Catalunya, en sabem alguna cosa nova o no? Bueno, que sabem, vaja.
Home, l'últim és que el noi està detingut per la gendarmeria. Dic el noi, el sospitós, ara explicarem millor als oients. Però el sospitós del crim, que ara explicarem les seves circumstàncies, està detingut, està a l'espera de ser extraditat. Perquè, clar, el crim el va cometre a territori espanyol i, per tant, les autoritats judicials l'han reclamat. Uh-huh. En aquests casos, dintre de lo que és l'espai Schengen, aquests mecanismes solen ser bastant ràpids. I, sobretot, perquè sembla que les proves, com a mínim, per interrogar-lo com a imputat, són bastant àmplies i bastant potents. Uh-huh. Això va passar aquest cap de setmana, com dèiem, va ser diumenge. És una jove francesa, la víctima, de 19 anys, que va aparèixer al llit de la seva habitació, tapada amb un llençol blanc. Això ja va donar molta informació. Normalment, quan l'assassí és una persona propera, i no estic assenyalant més del compte, però quan és una persona propera, normalment se sent colpit per el que ha fet i el tapa el cos amb un llençol. En aquest cas va ser un llençol, pot ser amb algun altre, un sac, en qualsevol cosa. Saps que se sabia, a l'arranque de la investigació va determinar que havia estat allotjada, s'havia allotjada amb el seu nòvio, un noi francès també de 24 anys, però, atenció, què va passar? El nòvio va desaparèixer de cop i volta, no sabia res d'ell, no? Els Mossos van alertar immediatament a les autoritats frontereres perquè, clar, perquè estiguessin alerta per si l'Adrián, o Adrián, no sé ben bé com es pronuncia en francès, intentava sortir i creuar la frontera i anar a França, una cosa que finalment es va comprovar que va ser efectivament així. En paral·lel, i això també va ser una dada molt important, els pares dels dos nois, que no sabien que havien marxat, era una mena de fugida, com una mena de fugida de cap de setmana, o no se sap ben bé de quina mena, doncs van presentar dues denúncies per desaparició, i en les quals feien costat dos elements que crec que eren molt importants. Els dos tenien tendències depressives i suïcides. I en fi, fins dilluns a la nit, com deien, no s'ha sabut res del jove. Finalment el van trobar a casa de la seva mare, en un poblet molt a prop de la ciutat de Pau, i ara mateix està detingut a l'espera de veure quina decisió es pren.
Parlem d'un altre cas, el de l'hotel Manila.
Aquest és una història. Quan es deia Manila, l'hotel, quan va passar? El Manila, si us recordareu, és aquell hotel on s'instal·lava el PSC després de les eleccions,
sí,
al començament,
i tant.
Abans de fer el carrer Nicaragua. Ara es diu La Meridian, és a les Rambles de Barcelona, amb el carrer Pinto Fortuny. Allà hi van famosos cantants, és un hotel de primera. Anem al cas. El novembre del 71, el 23 de novembre del 71, entra a l'hotel el Marquès de Alcántara. Ja s'hi havia allotjat altres vegades, era un client habitual, i venia un cop al mes, tenia un cercle d'amics, un home de 50 anys, i arriba amb una noia d'uns 27, Maria Dolors Ibars, que només porta un abric posat. No era la primera vegada que el senyor Marquès feia aquestes coses. Tenia crèdit en l'hotel, perquè tenia un feix considerable de bitllets de 1.000 pessetes, que tenia en custòdia la caixa forta del banc, això li donava crèdit. La parella sopa, va a l'habitació 424, i en 3 dies no surten d'allà. Amb el cartell de no molestar, els demanen que els hi pugin els menjar, els àpats. Bé, el tercer dia el marquès surt amb una bossa de mà, diu que se'n va a fer esport i li demana al conserge que li deixi 500 pessetes perquè no vol descanviar tots els bitllets que té allà a la caixa forta. Li deixen els calés, se'n va i no torna més. Alertats per la pudor que sortia de l'habitació 424, entren a l'habitació i troben el cadàver de la Loli escanyada.
Carai.
L'assassí no va costar gens de trobar-lo perquè en el registre de l'hotel hi figuraven les seves dades. De fet, no s'amagava de qui era perquè no tenia previst de matar. Però és que el marquès no era tal marquès. El marquès es deia Manuel Sebastián López. Era el porter de la finca del carrer Enric Granados 63 de Barcelona. Ui. Era professor de dibuix, perquè li agradava molt de pintar. Era un venedor de bíblies. Era un home molt de missa. I tenia, com que de petit va tenir un accident que se li va clavar un vidre al cap, sí. De tant en tant tenia com petites hemorràgies i desapareixia 3 o 4 dies al seu entorn.
Veus? Sentit cíclic. Avui hem morts sí, sí. A hotels, però també impostors que feia la setmana passada.
Sí, sí, sí.
La vida és així.
El cas és que potser la seva dona era molt autoritària i ell era de caràcter dèbil i portava una doble vida. Una de molt ordenada i discreta, com a porter de la finca, estimat per tothom, molt seriós, molt elegant, i una altra on freqüentava prostitutes. Però les contactava només per dibuixar-les.
Sí.
Només les contactava per dibuixar-les. El sumari, de fet, és ple de dibuixos de noies despullades, perquè s'ha de dir que el marquès, o el Manolo, que és com es deia quan era porter, era impotent. Segons el psiquiatre forense Lluís Borràs, això permetria entendre que tingués algun rampell sàdic.
Bueno, com que tenen impotència, doncs llavors reaccionen. En comptes de reaccionar d'una manera placentera, com que no aconsegueixen el plaer, doncs reaccionen d'una manera agressiva. Hi ha bastants assassins a la crònica històrica, doncs que eren impotents, però en canvi doncs eren assassins, sobretot de prostitutes, és molt característic, això.
Ara deslliguem-ho, perquè aquesta és una explicació, però segurament no és la més probable. Pel que es va saber, la noia tampoc era prostituta, sinó que era una jove que s'havia escapat de casa seva de Reus amb algun problema mental i que es volia fer passar per una treballadora del sexe. Per tal, és un fals marquès i una falsa puta. I es troba ella amb un client que l'únic que vol és dibuixar. El problema real és que el tal marquès, el Manolo, era narcisista. Tenia necessitat de fer-se valdre, de presumir, d'aparentar, de fingir. I un narcisista humiliat pot reaccionar amb violència. Ens ho explica el doctor Borràs.
Pot ser que si fos humillat per la noia amb què anava, per la Loli, que el va humillar, doncs el sentir-se menys preiat, el va tocar la fibra més sensible, no? Perquè el narcisista precisament el que vol és demostrar la seva superioritat davant dels altres. I el sentir-se menys preiat, doncs pot ser que reaccionés amb hostilitat i que matés en aquesta pobra noia.
Va, i què li va dir?
Què li va dir?
La Loli, per
humillar-lo? El pitjor que li podia dir. No serveixes ni com a amant ni com a dibuixant.
Ui.
Ella és ofendre...
No ens poden dir. No ens poden dir. És un narcisista, tantes coses amb tan poques paraules.
Es va desesperar, calla, ella que no, calla, i la va escanyar. Només afegir que aquell feix de bitllets que hi havia només era de veritat el primer i l'últim, el dos mig eren papers de diaris, i se'n va anar de l'hotel devent 1.821 pessetes. Va ser condemnat a uns anys de presó, ja no va sortir, va morir a la presó, i va morir precisament d'un vessament cerebral.
Anem al crim de l'hotel Vila. Enrique.
Sí, aquest és un dels més misteriosos i hem de dir que està sense resoldre. Va ser una assistenta de l'hotel la que va descobrir el cadàver a l'hotel Vila, una dona sense identificar que estava submergida a la banyera d'una de les habitacions. D'altra banda, tenim les imatges, i aquesta és una dels elements que el fan més curiós, el cas, la imatge de l'assassí en un enregistrament d'una càmera de seguretat. Però tampoc se sap qui és. Avui encara no se sap. La víctima era una noia d'uns 22 o 23 anys, d'un metro 70 d'alçada, ulls blavosos i uns 50 quilos de pes, i es mossegava les ungles. Bé, va passar, com deia, a l'hotel Vila. Va ser el gener de 1999. Explica, ens posem una mica de situació. La parella va arribar tard, ja cap al vespre. No van poder registrar-se oficialment perquè van dir que s'havien deixat la documentació al cotxe, que després anirien, etcètera, etcètera, i que, bueno, els hi van permetre. A vegades això als hotels passa. Sí. Bueno, pues després porti'm el DNI o el passaport, el que sigui. Però després es va produir el canvi de torn al servei de l'hotel.
Ja no li van demanar.
I ja no li van demanar, Tant de bo ho haguéssim fet, perquè avui encara no estaríem sense saber qui és qui.
Sí.
Bueno, decideixen sortir a sopar i demanen un taxi. Abans d'anar al restaurant li diuen al xofer que, sisplau, que els porti a algun lloc on puguin canviar moneda. Aquí tornem un altre cop. Hotels i moneda està molt relacionat. Els porta fins a un hotel de Mataró, que era on no podien fer-ho aquelles hores. Era l'única zona del Maresme on ho podien fer. Llavors us podeu veure la situació que jugarà clau, que serà clau, que jugarà a favor de la investigació, però com veurem, no suficientment. Els investigadors localitzen el taxista que els va dur i que els va donar molta informació. Carlos García és membre del grup d'homicidis de la Guàrdia Civil de Barcelona.
Cuando se suceden los hechos y podemos contactar con la persona esta, que es la que le hace el trayecto de la localidad de Premia Mataró, nos informa que efectivamente había estado en el hotel de un hotel de Mataró, y nos personamos en el citado hotel, donde pudimos observar que había unas videocámaras de circuito cerrado que realizaban las cuestiones de grabación del hall. Entonces, a raíz de aquella visión, pudimos extraer el fotograma en el que veíamos lo que podía ser el presunto autor de este hecho.
Sí. La grabació va ser bastant llarga perquè Finalment no es va produir el canvi de moneda al restaurant, a l'hotel aquest de Mataró, sinó que va ser el taxista el que ho va fer. Però bueno, això és igual. Se'n van anar a un restaurant de Premià, efectivament, volien sopar. Allà van parlar amb l'amo, van estar una estona... Per això se sap que eren suïssos, perquè ells mateixos ho van dir. Seria veritat o no, van dir, som de prop de Lausanne. Parlaven francès, però al final es van passar a l'anglès. Això també va sobtar molt els investigadors. Deien que s'expressaven millor en anglès i que preferien continuar la conversa així. Tot un absolut misteri. Els investigadors van analitzar en profunditat l'escena del crim. En meitat del passadís de l'habitació es va trobar una tovallola completament xopa en aigua. El cos de la jove estava nu, submergit completament a la banyera i com una mena de ritual macabre. L'assassí va dipositar dins de la banyera moltíssimes coses.
Sábanas, almohada, vasos, incluso había un rollo de papel higiénico que también estaba sumergido en el interior de la bañera, al igual que las cortinas, en fin, todo lo que pudo ser tocado por el autor lo sumergió en el agua para que se pudieran borrar las posibles huellas o vestigios que hubiera dejado esta persona, tanto de muestras de ADN, dígase pelos, o escamas corporales, que también desprendemos escamas corporales, o aquellas huellas dactilares que podrían haber dejado impresas.
Del que va passar fins que van arribar a l'habitació, com veiem, es va fer una reconstrucció, però el que va passar dintre no se sap ben bé. És el que continua sent un misteri. Els investigadors han traçat algunes hipòtesis. Hi ha la possibilitat de que la parella estigués realitzant alguna mena de pràctica sexual arriscada. La jove estava lligada de mans per davant amb una mica d'un tros de tela. Carlos García.
El hecho de que la inmovilices por delante le das movilidad, no total, pero con gran proyección de poderse mover. Al estar la chica desnuda, pues puedes plantearte la hipótesis de que estuvieran practicando a lo mejor sexo, de este que le llaman sexo extremo, y más con las marcas de estrangulamiento que la víctima presentaba, ¿no? Entonces podemos intuir que sí, que estaban practicando sexo en ese momento.
En fi, se sap que l'assassí va baixar de la seva habitació sobre les 3 de la matinada portant les dues bosses de viatge i que va desaparèixer sense saber-ne com. Segurament va utilitzar algun cotxe, es creu. Això no va cridar de totes maneres massa l'atenció del porter de nit acostumat a veure les més diverses situacions. Gent que es baralla a meitat de la nit, etc, etc. El cert és que la investigació no ha parat ni pararà mai.
Nosotros desde el año 99 que sucedieron los hechos no hemos dejado de investigar. Cada cierto tiempo retomamos la investigación, nos volvemos a poner en contacto con aquellos compañeros de la policía de Suiza, de Alemania o de Italia o cualquier otra que nos pueda venir a lo mejor de una desaparición de Holanda y que nos pueda dar el perfil de los años y de la edad de la víctima, pues entonces nos ponemos en contacto con ellos. Oye, mirad, a ver si ya ha podido ser. Intentamos que seguir la investigación, no dejarla nunca.
Tenim constància de que des de que vam tornar a demanar informació a la Guàrdia Civil sobre aquest tema, doncs ha servit una mica per agafar una nova embranzida al cas, les velles imatges d'aquesta gravació de l'hotel de Mataró, on es va intentar fer aquell canvi de moneda, seran enviades, segons ens han explicat fons de la Guàrdia Civil a Madrid, novament, perquè es faci una neteja electrònica de les imatges i potser les podríem veure d'aquí a poc amb algun diari web o amb alguna publicació.
Un dia m'heu de parlar de l'escena del risc, aquest també va ser molt conegut.
Sí.
Estem parlant de fa molts anys, estem parlant dels anys 50, això, però va ser molt, molt, molt popular,
sí,
aquest.
Tot i que en aquell moment no es deia del risc, es deia d'un centric hotel, per no vincular el nom amb l'assassinat.
Parlem un dia, perquè aquest és molt enrevessat.
Sí.
És molt enrevessat. Sí, sí.